Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom, gràcies Mercè. Efectivament, comencem nova hora de la Fórmula Estel a actualitzar-nos. Carles Puigdemont anunciarà demà el nom del nou candidat de la presidència de la Generalitat després que s'ha frustrat la seva investidura a distància. Després de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez i Jordi Turull segueixen com a possibles presidents de la Generalitat Elsa Artadi, Eduard Pujol, Quim Torra, Laura Borràs, Albert Batet, Josep Costa, Antoni Morral, Marc Solsona i Marta Madrenes. A les properes hores, el cap de llista de Junts per Catalunya comunicarà al PDeCAT i al seu grup parlamentari el nom definitiu. La idea és que el debat d'investidura comenci dilluns i es faci la primera votació. Com que el candidat no obtindrà majoria absoluta, la segona votació es farà dimecres. En aquest cas, n'hi haurà prou amb la majoria simple dels diputats de Junts per Catalunya i Esquerra amb l'abstenció de la CUP. I aquest dijous, a les portades dels diaris, es destaca que per primera vegada el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, apunta a una possible rebaixa al delicte de conspiració per al delicte de rebel·lió. I en plana religiosa, ahir es va celebrar la jornada de Bon Profit sobre l'aprofitament d'aliments a Europa, organitzada, entre altres, per Càritas Barcelona. La trobada també va servir per presentar un nou projecte per reduir el malbaratament a Barcelona. De Bon Profit és una botiga que es basi en aliments aprofitats i d'aquesta manera poder garantir la sostenibilitat i la inclusió social a Barcelona. A l'agenda cultural, concert a l'àrea de Bach, a l'Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona, amb Laia Frigoler, soprano, Marta Redondo, traveso, Alba Roca, violí barroc i Pau Marcos, viola de gamba i Dani Espasa, clavicembal. L'entrada és gratuïta i serà a les 8 del vespre. Tot seguit, passem al programa Plusvàlua Dones. Avui parlen de la plataforma 50-50 Lideratge Compartit. Us deixem amb el programa Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu. Despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i ara comencem Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí, a Ràdio Estel, com cada dijous de 9 a 9:45 del matí. El nostre tema d'avui és el lideratge compartit. Les plataformes 50-50 que es presenta aquests dies. Sovint, les dones estem infrarepresentades a les institucions i cúpules de poder, ja sigui per absoluta discriminació, ja sigui per l'edat, perquè utilitzem el poder d'una altra manera, perquè entrar a formar part del poder real és complicat, aquí té sostre de vidre, aquí té a sobre el fenomen de la maternitat. La realitat és que les dones no tenim la representació en els llocs de lideratge que tenen els homes. Per parlar de propostes per millorar aquesta situació, ens acompanya avui l'Anna Mercader, directora de l'Observatori Dona i Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, consultora d'empreses, escriptora, conferenciant, amb una nova iniciativa que es diu 50-50 Lideratge Compartit. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. I tres de les nostres tertulianes habituals, que de ben segur són conegudes de l'Anna, L'Olga Ortiz, advocada i experta en lideratge femení. Com estàs, Olga?
Hola, bon dia.
La Mireia del Pozo, advocada i gerent del CES. Com estàs?
Molt bé, molt bon dia.
I la Irma Ronyoni, advocada i regidora de l'Ajuntament de Barcelona. Com estàs, Irma?
Hola, molt bé, bon dia, gràcies.
Anna, explica'ns què és això de 50-50 lideratge compartit.
Mira, això va començar a la jornada que fem l'Observatori de l'Empresa Economia. L'any passat vam fer una jornada i va venir la senyora Cristina Gallac, que llavors era responsable de Nacions Unides, i ens va explicar la importància dels objectius per l'Agenda 2030. Objectius d'erradicar la pobresa, objectius d'una economia sostenible, objectius, per suposat, de la pau del món, que és fonamental per poder progressar com a persones, com a societat i com a humanitat, però que hi havia un objectiu, que era el número 5, que deia exactament que tot això no s'aconseguiria si no hi havia un 50% de dones en tots els consells i llocs de decisió. Perquè després de tants anys de fer plans estratègics, s'havien donat compte que quan hi ha el 50% de dones, s'arriben a la pau en les comissions, en els llocs de conflicte. S'erradica la pobresa. Les dones miren a llarg plaç. Volen la vida dels seus fills. I volen, com som les creadores de vida, volen que hi hagi vida i, sobretot, són les màximes sostenidores de la vida. Arrel d'aquesta conferència que ens va fer, vam decidir, les conselleres de l'Observatori de l'Empresa Economia, fer una plataforma, una associació sense ànim de lucre, que té com un únic objectiu aconseguir aquest objectiu número 5. El 50% de dones amb lideratge compartit amb els homes en tots els llocs de decisió. Llavors, enguany, aquí a Barcelona, tenim molta feina, perquè hi ha eleccions a la Càmera de Comerç, al Col·legi d'Economistes, al Col·legi d'Arquitectes i a la Fira, als centres de poder més importants, al Port, etc.
Però aleshores, aquesta plataforma, que imagino que comparteix objectiu en altres plataformes en les que tu precisament hi participes, l'objectiu des del punt de vista de la visibilitat és que s'observi aquesta dada 50-50?
Exacte.
És a dir, és, des d'aquest punt de vista, més una idea de propiciar la plataforma perquè altres s'adhereixin? És un lobby? Quina és la seva naturalesa?
Pues tot. És
tota
un lobby,
la
tota la vegada. És un lobby, és una plataforma, i el primer que hem recabat és l'adhesió de totes les associacions de professionals, d'empresàries i de directives. O sigui, s'han adherit la FIDEM, s'ha adherit el grup 7, s'ha adherit l'associació pel canvi de dones i empresàries, l'associació d'empresàries del Vallès... Bueno, en tenim 8 o 10 adherides. Per què? Perquè, independentment dels seus objectius, amb aquest estan d'acord. Llavors, el primer que estem fent és ajudar-nos a totes per promocionar les dones amb totes aquestes eleccions que hi han enguany. I ens ajudem i fem una xarxa per empoderar les dones. Perquè l'única manera de fer el canvi és que les dones s'empoderin, vulguin i donin un pas endavant. Perquè ells, per si sols, no deixaran mai la cadira. Llavors, nosaltres, resulta que les dones tenim un lideratge transformacional, que quan nosaltres donem un pas endavant, el que estem fent és canviant la societat a millor. Perquè què estem demanant? Que hi hagi més transparència a tot arreu, que hi hagi més meritocràcia, que hi hagi un canvi generacional d'homes i dones. Penseu que, per exemple, la Càmera de Comerç és l'única institució de poder econòmic d'interès públic, que rep diners, que les seves eleccions les convoca la Generalitat o el govern, com no en tenim, encara no estan convocades, però quan hi hagi govern, el primer que farà és convocar les eleccions. Aleshores, no ens podem permetre que aquests organismes tan importants que decideixen molt l'economia del país, perquè, a més, són interlocutors del govern, i, a més, el govern els valida, no pot ser que hi hagi 6 dones de 69 i persones d'un promig de 70 anys o 65.
De tota manera, és evident que des del punt de vista de l'objectiu queda clar, és a dir, perquè a més es diu així, no? 50-50, però com funciona perquè això es pugui dur a terme? És a dir, quin és el funcionament intern d'aquesta plataforma, aquestes entitats adherides, com es relacionen entre si?
Bé,
quin
moment,
és el funcionament?
De moment tenim una junta, que ja dic ara, hem començat posant els nostres dinerets, com sempre. Ens és molt difícil tirar endavant perquè ningú ens ajuda, o sigui, és molt difícil tirar endavant aquesta associació. I què fem? Volem que sigui transversal. De moment hi ha aquestes 20 conselleres d'empresàries i directives que hem posat els diners per muntar la Junta. Llavors, ara estem, ja tenim una pàgina web, això amb els diners de totes ho hem fet, i a la pàgina web et pots fer-te sòcia directament. I què vol aquesta plataforma, aquesta opció? Ser un lobby i ajudar a totes les dones que vulguin presentar-se a qualsevol institució catalana.
Ser soci significa pagar? Bueno, sí, s'ha de pagar una quota, com
sí,
una associació?
Sí, bueno, una quota molt mínima de 15 euros, perquè hem pensat que així és molt transversal i és molt obert a tothom. De 15 mínim fins a... I, a més a més, hi ha... es poden fer aportacions personals, per exemple, i puntuals. Per exemple, a una li pot interessar... Mira, jo m'interessa lo de la Càmera de Comerç. Pues aquí tenim una donació de 100 euros. Tot pot ser a través de la pàgina web.
Per mobilitzar una determinada candidatura a un determinat lloc de poder.
Exacte. I després pues, anirem avançant. Evidentment, quan el Parlament funcioni, anirem al Parlament a veure si es compleix el 50-50. Ja sabeu que la mesa del Parlament, que és el que funciona, lo que hi ha elegit, només hi ha una dona de quatre homes, o sigui, han de complir la llei. És que l'únic que estem demanant és que es compleixi la llei. Hi ha una llei d'igualtat d'oportunitats que diu que totes les institucions i totes les empreses públiques i totes les organitzacions públiques, semipúbliques, i les
haurien
empreses...
de complir aquestes ràtios. I, per tant, d'alguna manera està fent una mena de comissariat de que aquestes accions, que legalment són aquelles que s'haurien de fer, realment es compleixin.
Exacte.
Per part d'organismes públics i privats.
Exacte.
I per tant, a dintre d'aquesta plataforma, com s'arriba a estar, diguem, a dalt? Jo vull ser la presidenta d'aquesta plataforma.
Ah, bueno,
hi haurà eleccions...
Com totes, hi haurà eleccions... Encara no hem fet, o sigui, com és tan recent, encara no s'ha fet la primera assemblea, però funcionarà com tothom, com totes les associacions. Volíem una cosa molt transversal, però per estatuts, al moment de presentar com a ONG, ens han obligat a tenir presidentes, vicepresidenta, tot aquest rotllo.
I són solament dones les que poden entrar? És a dir, són...
De moment, a la Junta, sí.
De moment,
ara bé,
a la Junta,
socis sí. Poden ser homes, però hi poden adherir-se. Per exemple, nosaltres hem demanat, estem fent una campanya amb un número, o sigui, amb quatre línies que diu estem d'acord amb l'objectiu número 5 del 50%, una campanya per totes les entitats econòmiques. Hem començat pel Cercle d'Economia, després anirem a Foment, que també hi haurà eleccions a Foment. A Pimec també hi ha eleccions. I anem a recabar recolzament de totes aquestes accions. Ja us ho aniré explicant.
Exacte. Està bé això. De tota manera, és veritat que les entitats que s'hi adhereixen, i algunes de les has explicat, en general, les persones que hi trobem solen ser recurrentment les mateixes persones.
De fa 25 anys.
De fa 25 anys.
Sí, senyora.
Això és un peix que es mossega la cua? És a dir, d'alguna manera fa que aquelles persones que s'hi podrien adherir diguin, bueno, això ja ho maneguen entre les persones que estan molt motivades i que hi volen perseguir-ho i que d'alguna manera fan de vigia d'Occident i nosaltres anem una mica remolc, o realment hi ha una voluntat de relleus i de noves veus des del punt de vista femení i de lideratge que pugui d'alguna manera convèncer a la gent que ens està escoltant, a les dones que ens estan escoltant. Bé, jo també hi puc fer allà dintre un paper important per recabar aquest 50-50.
Tu personalment sí, però totes les persones que m'estàs dient, voluntat, no n'hi ha.
No n'hi ha.
No n'hi ha. O sigui, ara mateix venint cap aquí, estava llegint un article que havia fet l'Anna Jané fa dos dies, que parla de la silla, no?, que no, o sigui, no volen deixar la cadira. Aquesta és la veritat. Vull dir, hem vist Pimec es torna a presentar el mateix que jo ja havia estat en aquella junta amb ell de president en l'any 92. Torna a presentar-se el mateix. O sigui, clar, això és molt fort, perquè, a més, no representen l'estat de l'economia real. Per què s'han creat tantes organitzacions de noves tecnologies, tantes empresarials i econòmiques, de start-ups, fora d'aquestes grans institucions? Per què s'ha de crear una jove càmera? O per què s'ha de crear... Per què? Pues perquè aquests llocs estan enquilosats. Estan els de sempre.
No ventila.
No ventila. Bueno, i transparència, res. I, clar, això...
Molt bé. Anna, si et sembla, podríem donar pas a les nostres tertulianes, que ben segur, que a més compartint a tu amistat i coneixença, i podrien dir també la seva. Mireia, què et sembla?
Home, jo estic encantada. Jo vull felicitar l'Anna Mercader. Vaig tenir la sort de poder assistir el dia que es feia l'acte inaugural de la plataforma 50-50 i realment forces de les assistents se'ns posava la pell de gallina. Allà van parlar dones summament preparades i la intenció de fons. És una intenció molt bona i molt àmplia, perquè com està dient, és transversal, aquí es pot afegir tothom, totes les diverses institucions. Que després s'hi afegeixin, Anna, això ja ho veurem. Però a nivell de la intenció és molt bona, i és una intenció que ens beneficia a tota la societat, o sigui, no només a les dones. Crec que hem d'anar cap a aquesta línia, no? Que no només beneficia a les dones, sinó beneficia a tota la societat, perquè a la societat estem tots, tant homes com dones. I quan les dones aconseguim arribar i tenir pes i poder en els llocs de decisió econòmic, tant social com cultural, però sobretot en els llocs de decisió econòmic, serà quan realment podrem veure canvis. Canvis, doncs, per exemple, amb temes tan senzills com les reunions. Amb el que ens trobem sovint al dia a dia, i aquí les companyes que estan en temes de política, doncs les reunions normalment liderades per dones són unes reunions més ràpides, més àgils, perquè hem de fer aquesta doble feina que tenim de també a casa. Aleshores, realment felicito per aquesta iniciativa.
Temps, oi que sí?
I tant, s'ha d'anar per feina.
I estava pensant, Olga, això del lideratge, tu que n'has treballat el tema, aquest lideratge transformacional que ens deia l'Anna, que d'alguna manera vindria a intentar evitar o com a mínim compensar aquests defectes, la manca de transparència, aquesta manca d'eficàcia, no anar una mica per feina. De fet, es pot considerar un objectiu des del punt de vista econòmic de progrés general de la societat, no? Bueno, més enllà de que nosaltres tinguem també algunes cadires.
És que, més que el tema de les cadires, perquè moltes vegades parles d'això, o no et passarà, Anna, que et diuen, bueno, què voleu, les cadires, les dones? No, és que no es tracta d'això. És que en els jocs de decisió hi hagin unes altres visions i que no estiguin allà els mateixos o els de sempre, o les de sempre, que jo no vaig ni per un ni pels altres, Jo vaig tenir que fer el postgrau en lideratge femení, que el vaig fer a Pompeu i Fabra, perquè al final, quan estava a la política, pensava, però què em passa? Perquè jo no tinc temps de fer res, perquè no puc estar en els llocs on ells estan fins a les 10 de la nit. O sigui, al final ja com a dona et sents una mica frustrada perquè et deixes portar per les decisions que ells van prenent segons la seva conveniència. Jo sempre ho dic i soc molt pesada, quan hi havia partit de futbol,
s'acabava la reunió ben ràpid,
la reunió, és que...
Llavors sí que
és molt frustrant.
Cada dimecres, a les 5,
no hi ha reunió, no hi ha conferència.
T'anul·laven tot.
Això funciona així,
encara. Llavors et sents tu culpable, perquè dius, és que potser jo no ho estic posant sobre la taula.
Estàs corrent amb un braç lligat a l'esquena.
I al final, quedava malament a les reunions, perquè jo a les 8:30, senyors i senyores, però senyors, jo marxava, perquè tinc vida. I saps el que em deien? Bueno, si no tens fills. I què? Perquè em diuen, primer, què t'importa si jo no tinc fills? I l'altre és, perquè tinc que quedar-me aquí a les 10 de la nit?
Em puc estar formant, em puc estar preparant en el que sigui, i és el meu temps d'oci.
No sé si ho veus tu, això, Anna, que a vegades no et deixen, és que no et deixen, i sembla que vulguin posar aquelles reunions perquè tu no vinguis.
De totes maneres, hi ha un dels temes que has posat sobre la taula, que són les regles del joc. Un dels temes més profuns que fa 15 anys estem treballant és que ells són els que han creat les empreses, les organitzacions, tota la part pública de la societat des de fa milers i milers d'anys. I nosaltres com a dones fa 50 o 60 anys, històricament parlant, és molt poc. Llavors hem entrat a les seves organitzacions, a les seves empreses, i ens hem adaptat. Ens hem adaptat perquè no hem tingut altre remei, però ens hem adaptat a les seves regles del joc. I les seves regles del joc són les reunions supertards, superllarguíssimes, que no són efectives, però després una més grossa i més perversa. Les decisions normalment es fan després de les reunions.
Exacte.
A la cervesa de les 11 de la nit.
Això mateix.
I llavors ja, sí que llavors ja has perdut pistonada.
Llavors
ja no val ni la pena quedar-te a la reunió, ni tant sacrifici. Ha canviat les regles del joc.
Irma.
Sí, jo, arrel del que deia l'Anna, que és exactament això, és curiós i és així, però és interessant, i allò que deia ella també d'aquest marc de nivell dels startups i coses que sorgeixen que no estan, ja no s'integren dins d'aquest sistema, perquè jo penso que té raó l'Anna, és a dir, jo crec que com que igual l'altre dia estava moderant una taula de ciència-tecnologia, si som cíborgs o no, etcètera, etcètera. I la veritat és que...
Les dones una mica hem de ser cíborgs, no sobreviuríem.
Una mica més i som cíborgs totes.
Sí.
Llavors, clar, veies una mica tota la deconstrucció que amb ciència i tecnologia es veu claríssim i els nous camins d'aquesta quarta revolució industrial. Però clar, és el que analitzàvem a la taula. A nivell de ciències socials això no està passant i llavors aquí hi ha un gap molt impressionant. La ciència i la tecnologia estan a unes dimensions, diguem, de segle XXII, per entendre'ns, a les portes, i a nivell de ciències socials estem al XIX. Són els sindicats, les agrupacions, les corporacions de professionals,
els
col·legis, partits, tot s'ha ho sento, però s'haurà de construir tot.
Molt bé.
Per construir-ho.
Perquè estem en un canvi de paradigma. I alguns no se n'han enterat.
És això. És un canvi de paradigma.
Potser no els interessa, no? Perquè si no, potser la cadira és volàtil.
És aquest canvi de paradigma. I llavors aquí hem de jugar-hi tots. I tard o d'hora és igual, si és que hi caurà tothom. Aleshores, més val anar més ràpids i acceptar-lo, jugar i canviar. I realment això canviarà absolutament radicalment, que tard o d'hora trigarà una mica més que la ciència i la tecnologia, però segur que arribarà ben aviat.
Després també volia dir, això que si no volem les cadires. Bé, ha arribat un punt que ja sé que volem les cadires. Perquè, fixa't, amb els últims estudis que hem fet l'Observatori de l'Empresa i Economia, la nostra economista Carme Poveda, amb l'índex que vam crear d'igualtat de gènere, amb els últims 5 anys, només 5 anys, resulta que els càrrecs d'intel·lectuals científics que estan a sota dels que decideixen, que diu així segons l'intel·lectuals científics, ha augmentat en 100.000 a favor de les dones. Hi ha més dones que homes que porten les empreses. Sabeu que les empreses, doncs, hi ha el Consell d'Administració que mana i decideix, i després a sota són les dones que porten les finances...
Aquests càrrecs intermitjos són els que fan funcionar les empreses.
Però dalt de tot els intermitjos. Ah. I les pobres no decideixen res,
però,
sinó que, però són els que fan portar. Si elles estiguessin a dalt, moltes decisions, a més s'ha comprovat, ja ara no tenim temps, però tenim molts estudis fets en què quan les dones prenen decisions en els consells d'administració, aquestes empreses guanyen més diners, entre un 10 i un 15% ràpidament el primer any de percentatge de ventes. Després, els equips humans estan molt més contents. El lideratge transformacional, què vol dir això, aquesta palabrota? Pues vol dir que, com la dona ho fa diferent, vol treballar amb equip, vol donar joc a totes, com esteu aquí ara, amb nivell transversal, i vol treure el millor de cadascú. Això és un lideratge transformacional. Al revés del lideratge individual, jeràrquic, piramidal, que són les seves regles del joc.
Sí.
O sigui que les dones, què fem? Apliquem el mateix que hem portat durant tota la història de la humanitat a casa nostra, de que tothom estigui bé, de mirar que som les grans mestresses de casa, de que tothom hi hagi pau, i som les que volem pau amb totes les famílies, amb les dues famílies, amb tots els fills. I quan un fill diu que se'n vol anar de casa, i ho dic per moltes raons, li diem, bueno, home, va, vinguen, a veure, com ho arreglem, això? Almenys vinguen, va, doncs fem per què, fem per això. Però, a veure, per Nadal vindràs, eh? A veure, el dia del sant del teu pare vindràs, no? Bueno, doncs pactem aquesta anada.
Però també,
ho pactem tot, i a les empreses també.
No sé si estaràs d'acord amb mi, però tampoc hem d'anar al punt, les dones, a que m'estimin els altres. Que llavors ja entrem dintre de l'autosabotatge. És a dir, que a vegades volem que tothom estigui bé amb nosaltres, ens esforcem, i potser l'altre, fem el que fem, no ens estimarà mai. Perquè això també és un autosabotatge que ens fem nosaltres mateixes i ens quedem petitones per no fer nosa.
Bueno, però en general, a la vida, ja no parlem de dones, en general a la vida ja saps que no agradaràs a tothom. Això és impossible.
També,
és no dir, pots anar fent les coses.
Per...
Avui en dia estan molt ben preparades, hi ha unes exacte. Grans professionals sí. que han treballat molt i molt dur i ja no cauen en aquestes coses.
Clar.
Tot i que jo sempre dic que ha d'haver-hi paral·lelisme entre el treball personal intern, que tu fas com a persona,
exacte.
Sí. I portar bé els equips.
Sí.
Tot va paral·lel.
Per tant, potser no faria falta allò de la quota per la quota, en el sentit de, és igual que la persona no valgui, vull posar una persona, diguem una, en aquest cas una dona, perquè el percentatge es compleixi, perquè ja hi ha talent suficient.
Home,
per tenir
és que,
el veure, mateix tipus d'oportunitat
no,
que tenen
és,
els homes.
Ara, en aquests moments, dones que estiguin als llocs que treballen als llocs directius i tal, que no valguin, no n'hi han. No. Si és que ells sí que n'hi han de grisos. Clar, si està demostrat. En aquests moments, el talent femení a Catalunya està molt més preparat que els homes, a nivell de llicenciatures, a nivell de màsters, a nivell de doctorandes, i a nivell de competències que tenim, unes competències que, per no ofendre ningú, són molt complementàries a les que hi ha més masculines. Tenim unes competències d'interrelació social, de moltes habilitats socials, moltes habilitats personals, moltes habilitats d'intuïció, etcètera,
que cada vegada són més necessàries
que
a les empreses. Com a mínim tantes com les que puguin tenir
ells,
no?
Exacte.
Clar, recordem que caps d'estat, dones, només n'hi ha 8, eh? Ara n'hi ha 8 reconegut per Nacions Unides.
Alguna de les que hi ha, déu-n'hi-do, la importància que té.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Clar, però n'hi haurien d'haver-hi més. I és cert el que està dient l'Anna, que tenim en aquests moments moltes més dones formades, a més, quan acaben les universitats, les seves notes són molt més altes, però després ens trobem en el moment final en els càrrecs directius i dins de les juntes directives...
Bueno, ja ho vam estar veient, amb les rectores...
Exacte, que no són... Però aquí sí que crec que és bàsic que des d'un programa com aquest animem a les dones a fer un pas endavant. Sí. Totes aquestes dones preparades, que realment n'hi ha tantíssimes, doncs que facin aquest pas endavant.
Que creguin que poden.
Aquí ve, que creguin elles en elles mateixes i les seves famílies, perquè sovint aquest autosabotatge del que parlava l'Olga, sense voler, ve dels propis pares.
De la manca
pares.
D'autoestima, generada en l'entorn.
Clar, d'aquesta cultura social mateixes. Que arrosseguem, que a vegades, vull dir, la pròpia limitació te la poses sense voler, la teva pròpia mare. Sí. Aleshores, aquí crec que és el moment de fer el pas endavant, perquè aquí sí que aconseguirem arribar, a nivell de treball, amb tots aquests canvis que estem vivint en el mercat de treball, aconseguirem, si les dones estan a dalt de tot, dones i homes, però que hi hagin més dones, arribar a treballar cap on ens estem enfocant, que és el treball per objectius. Menys presencialisme, menys escalfar la cadira i treballar per objectius. Que les dones, això fa molts anys que n'estem acostumades.
No, i aniria bé per tothom.
Per tothom. Clar, per tota la societat.
Està ple d'escalfar cadires. Hi ha un altre tema, i és que, a veure, les dones porten un pes de cultura judaico-cristiana que sempre se senten culpables, però això és un pes de molts anys. Sí, i costa, tant, per això hem de treballar-nos a nosaltres personalment. Però després també hi ha molt pocs referents. O sigui, psicològicament, la psicologia infantil i la pedagogia són els primers 5 anys de vida fonamentals. Una nena, ara amb el tema de les noves tecnologies, sí. Ja hem averiguat que a partir dels 6 anys, un nen i una nena ja sap què és ser nen i què és ser nena en aquesta societat. I ja ha averiguat que ser nena en traurà més sent submissa o fent veure que ho és, i vestideta de rosa, i que potser així tindrà un bon partit. I carreres autolimitants, encara que puguin servir per científiques, però veuran que allò és molt difícil, tampoc no hi ha referents. Tot això és la societat que tenim, és l'entorn. I després, quan una dona arriba a dalt, és la penalització és tan gran, perquè el que deies de la mare... Però la penalització és tan gran de tot l'entorn. O sigui, però fins i tot, com l'entorn també de dalt de tot és tan masculí, doncs ja de seguida t'etiqueten. Aquesta de qui és nòvia? Aquesta què fa aquí? Aquesta què vol aconseguir?
Com arribes
aquí? Aquesta, com has arribat aquí?
Aquesta casada.
Està guapa? A veure, pregunta primera.
Cuidado.
Això va junt amb tot el desenvolupament que ja hem debatut en altres programes, de la llei d'igualtat, trencar amb els rols i els estereotips, la societat masclista, la conciliació.
I el que estava dient ara l'Anna, de la falta de referents i aquesta etapa tan crucial fins als 5 anys. O sigui, des d'aquí, des d'aquest programa, Anna, ens hem trobat de que escoles ens han trucat, col·legis, perquè vam estar parlant un dia del que eren els micromasclismes en els patis de les escoles, que és on més es produeix, i ens van trucar direccions de col·legis per parlar-ne i de que gràcies a... el que han sortit en aquest debat han començat a fer-ne seguiment en els patis, diverses escoles del centre de Barcelona.
Perquè és fonamental.
Perquè és bàsic. Bàsic. Aleshores, quan parlaves d'això, realment, per desgràcia és així i hem de seguir avançant.
És el que deia la Irma, hem de construir per crear una nova societat basada en l'igualtat, però no en l'igualtat que podem parlar, l'igualtat real, que això és el que ens costa, sí. I és el que deia l'Anna, que les joves o els joves també ho han d'interioritzar i ho han de fer valer, perquè la dona submisa a vegades...
I els adolescents, eh?
I els adolescents, sí, que hi ha molt que parlar, els adolescents.
I tant.
I passar... Perquè l'adolescència surt tota la porqueria.
Els models del 0-6, l'educació 0-6, que això ja ho hem dit moltes vegades, i això que dèiem també, que comentàvem, és a dir, és el pas de la societat, si realment la dona aconsegueix assolir aquests llocs, diguem, que Nacions Unides està demanant, sisplau, si realment ho aconseguim, jo crec que canviarà la societat, també anirem d'una societat més jeràrquica, o sigui, vertical, a una societat més horitzontal, que això també, clar, és un canvi de paradigma, però que, clar, són canvis grossos, però s'han de fer.
Els reptes que ens hem ficat en aquesta tertúlia aquesta vegada, jo crec que superen
la mitja hora de programa, se'ns ha acabat el temps, Anna. I hi havia una cosa molt important que tenia que dir, les xarxes que esteu fent en aquest programa, programa, us felicito, perquè això també fa falta.
Bueno, doncs pues mira, una cosa
moltes gràcies,
no,
no, i tant, algo és algo.
No hem arribat al segle XXII, però anem avançant.
Treballant xarxa i creiem moltíssim.
Hem d'acabar. Irma, Olga, Mireia, gràcies per estar aquí un altre cop. Anna, moltes gràcies per haver vingut. Esperem que tornis un altre dia. Fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb direcció de Mireia del Pozo, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i amb qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem el dijous vinent a les 9 del matí, com sempre, a Ràdio Estel. Recordeu, Plusvàlua, dones.